dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia. És dimarts 21 de gener. Comença un dia més. Constantí ha viscut tres dies intensos amb la celebració de la Festa Major d'hivern en honor a Sant Sebastià, una festa major que arrencava oficialment el passat dissabte 18 de gener amb el tradicional pregó i amb l'entrega dels premis i distincions honorífiques de l'any 2019. Avui, en el nostre programa, us oferirem un resum del més destacat que es va dir en aquest pregó, protagonitzat pel senyor Josep Poblet Tous, qui va ser president de la Diputació de Tarragona entre els anys 2007 i 2019 i alcalde de Vilaseca entre 1993 i 2019. També escoltarem les valoracions que feien les persones i entitats que han resultat premiades amb aquests premis i distincions honorífiques de l'any 2019. Tindrem les habituals seccions amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local i cap a la recta final del programa repassarem les propostes culturals que ens deixa aquest dimarts. Dimarts 21 de gener, moment de fer un cop d'ull a les portades i als titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Comencem amb la portada del Diari de Tarragona. En aquest cas, avui llegim que Tarragona apuesta por crecer junto al complejo químico. La mayoría de los partidos avala tirar hacia adelante el nuevo barrio Ponent. En 2010, durante la tramitación de POUM, Interior intentó vetar la construcción. Aquesta és la portada avui del diari, en què també es fa ressò de la primera gran nevada que s'ha produït en anys. A Batea es van acumular 15 centímetres de neu i veiem en fotografia de portada doncs, a diversos nens jugant amb la neu a Batea. A la portada del Més Tarragona, el temporal emblanquina la Terra Alta i causa estralls pel vent al Camp de Tarragona. Es preveu que avui s'intensifiquin les conseqüències de la borrasca Glòria. En fotografia, en aquest cas, veiem un home caminant per un dels carrers de Gandesa ahir al matí tot nevat. També en portada ens destaca avui el Més Tarragona que ajuntaments i sector químic exigeixen recuperar el Pla Secta. Després de l'explosió Aiquoxe, els alcaldes dels municipis propers als polígons i la EQT reclamant que la gestió de les emergències es torni a fer des de Tarragona. Com sempre, fem un cop d'ull també als diaris digitals. En aquest cas, comencem pel Tarragona 21, que ens destaca una entrevista amb el president de la EQT, en Rubén Folgado, i ens destaca una cita que diu que l'explosió a Aiquoxe marcarà un abans i un després remourà els protocols de seguretat de la química. Al Tarragona Digital, Adif treu a licitació el projecte pel desmantellament de les vies des de l'Hospitalet fins a Port Aventura. El document haurà d'estar llest en 4 mesos. Els treballs començaran pel sud i es faran en forma progressiva fins a Salou. I a l'Infocamp, destacat, el govern analitza si es van aplicar correctament els protocols d'avís a la població arran de l'explosió a Aiquoxe. A finals de setmana es farà una altra reunió amb alcaldes del Camp de Tarragona. Més portades. Agafem ara la del Punt Avui. Titular, la Fiscalia no afluixa. Comença l'audiència al judici a Josep Lluís Trapero amb un duríssim interrogatori del fiscal que manté l'acusació de rebel·lió. El major insisteix que van complir les ordres dels jutges. També en portada el titular Glòria arriba per quedar-se i ens destaca les fortes ventades que van provocar un temporal de mar i va nevar en cotes baixes i que avui continuarà. A La Vanguardia, Trapero marca a distància davant el tribunal amb l'independentisme. Al seu primer dia de judici, el major dels Mossos qualifica de barbaritat la via unilateral. La Fiscalia deixa la porta oberta a modificar la petició inicial d'11 anys de presó per rebel·lió. I també en portada destacat al temporal, el Glòria deixa 4 morts i un desaparegut. Afecta sobretot al litoral català i valencià. A El Periódico, Trapero es deslliga de la barbaritat de la declaració unilateral d'independència. L'excap dels Mossos alega que els agents van complir la llei el 20S i l'1 d'octubre. I també en portada destacat que la Generalitat tornarà a gastar com abans de la crisi, recuperarà el 2020 el nivell de despesa corrent de 10 anys enrere, però no el d'inversió. El diari Ara, Trapero defensa els Mossos i es desmarca del procés. L'excap del cos diu que el 20S van voler evitar aldarulls i tilla de barbaritat la via unilateral. La Fiscalia manté l'acusació per rebel·lió, però s'obre a canviar-la en el moment oportú. A El País, en aquest cas, ens destaca que Sánchez se cita con Torra en Barcelona i prevé tener presupuestos en verano. El gobierno declara hoy la emergencia climática i també ens destaca que hi ha hagut 4 morts i hi ha greus destrosses per la borrasca Gloria. A l'ABC, en portada, Calvo se estrella contra la gramática. Los académicos de la RAE rechazan las presiones de la vicepresidenta para feminizar la Constitución y corregirla con el fin de adaptarla al lenguaje inclusivo que dicta el gobierno. Y a la portada de La Razón, Vox renunció al PIN parental en el pacto que firmó con Partido Popular y Ciudadanos en agosto. Se acordó un sistema de información a los padres ya vigente antes de la matriculación.
I anem ja amb les portades de la premsa esportiva. Avui a Mundo Deportivo, que parla de que el Barça busca un nou. Entre els noms que surten a la portada veiem el jugador del València, Rodrigo, i el jugador de l'Arsenal, Aubameyang. El Barça tiene claro que necesita un ariete rematador para mitigar la larga ausencia por lesión de Luis Suárez. Aubameyang, que acaba contrato con el Arsenal en 2021, es el que más gusta por delante del Che Rodrigo. Y al diari Sport, que parla de opción Werner, el Barça intentará firmar a un delantero en el mercado de enero y el alemán del Leipzig se pone a tiro. El club baraja dos opciones más con traspaso asumible o cesión y solo se ficharán goleadores contrastados. A Madrid, avui, els unionistes de la Salamanca, que s'enfronten al Madrid a l'eliminatòria de Copa del Rei, que titulen «Los últimos se van a duchar con agua fría. Los jugadores de Unionistas ya esperan al Madrid en las pistas, muy ilusionados ante un choque histórico. Gareth Bale, recuperado por las molestias, podría reaparecer». I al diari AS, el nom propi és el brasiler Renier, que ahir es va fer oficial el seu fitxatge pel Madrid. El Madrid hizo oficial el fichaje del brasileño Renier. Media punta, 18 años, firma hasta 2026. Se incorpora en breve al Castilla. El club paga por él 30 millones. El jugador brasileño que declarava «Soy del Madrid por los Galácticos». Aquestes són les portades i els titulars que ens deixa aquest dimarts 21 de gener. Fem una pausa. D'aquí uns moments retrocedim 3 dies enrere. Ens situem en l'acte del pregó de la Festa Major d'hivern de Constantí i recuperem el que ens deien els seus protagonistes.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat. Música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
A Constantí fem recollida selectiva. Col·labora amb la recollida selectiva de residus i diposita a la brossa el seu contenidor corresponent. Només recollint els residus selectivament, facilitem el reciclatge i ajudem a millorar el medi ambient. És una iniciativa de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Constantí.
Esencias musicales. Disfrutemos juntos de las principales esencias ambientales que deja la música clásica. Los miércoles, al filo de la medianoche. Esencias musicales.
Per millorar el benestar social i afavorir la integració al municipi, Per atendre les necessitats bàsiques i contribuir a la prevenció de les problemàtiques, informa't dels recursos, ajudes i les prestacions als serveis socials de Constantí. Horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia. Serveis socials de Constantí, per un municipi més solidari. Al carrer Sant Pere, 49.
Constantí Ràdio, 97.9 FM. 20 anys amb tu.
Constantí ha viscut un intens cap de setmana amb la celebració de la Festa Major d'hivern en honor a Sant Sebastià, que arrencava oficialment el passat dissabte 18 de gener amb el tradicional pregó i amb l'entrega dels premis i les distincions honorífiques de l'any 2019. Un acte que es va iniciar amb un minut de silenci per les víctimes de l'explosió a l'empresa Iqoxe del passat dimarts i amb un especial record al veí de Constantí, Òscar Atance.
Enguany l'encarregat de pronunciar el pregó ha estat el senyor Josep Poblet Tous, qui va ser president de la Diputació de Tarragona entre els anys 2007-2019 i alcalde de Vilaseca entre 1993 i el 2019. Josep Poblet ha centrat el seu discurs en fer un recorregut per la història de Constantí, qualificant el municipi com un referent singular de la cultura del territori tarragoní, destacant el seu patrimoni històric, la cultura, l'antiguitat de la vila i la seva romanitat. A banda, Poblet ha posat també en valor el teixit social i cívic del municipi.
Per a mi ha estat un fet ben singular, perquè fer un pregó quan no representes institucionalment té la novetat de que conviden a la persona amiga i el conegut. I a fe de Déu que amb Constantí, amb les seves autoritats, amb la societat, amb moltes de les persones m'hi uneixen molts vincles d'amistat, d'haver compartit coses a la vida, de l'àmbit de la política, de l'àmbit de l'activisme social, del món dels estudis, del món de l'agricultura, de tantes i tantes coses, del món de la música, de la cultura, del lleure, i per tant hi vens amb el convenciment de que tens coses a dir i tens coses a transmetre, que és el que he tractat de fer. Constantí és un referent singular de la nostra cultura col·lectiva, per antic i pel pes que té en les nostres comarques. A vegades no es destaca prou. Jo he procurat impulsar en aquesta direcció, destacar la importància del patrimoni històric, destacar la importància de la cultura, l'antiguitat d'aquesta vila, referent a la Mediterrània i referent a la península ibèrica, la romanitat, però després totes les altres, diguem, capes de la història que s'han anat afegint han generat el Constantí d'avui, ric i divers però cohesionat i ben trebat, amb entitats, amb força cultural, amb força cívica. Hem tingut una ben clara mostra amb el reconeixement que s'ha fet a les entitats. Algunes d'elles, altres anys seran unes altres i en el passat han sigut unes altres, però aquesta riquesa, junt amb les institucions, configura la cohesió de les nostres societats, i avui en dia això és molt i molt important. I la festa major, el programa de la festa, és una ocasió important que ens donem cada any a l'hivern i a l'estiu de compartir allò que és de tots. El goig de ser d'aquí, el goig de manifestar-ho i afirmar-ho a través de mil maneres de fer-ho, amb les trobades geganteres, amb les conferències, amb els balls, amb tantes i tantes coses que participen des dels més menuts fins als més grans. I Constantí té aquestes característiques. Conec bé Constantí, sé que ho puc dir, que Constantí traspua dinamisme, traspua activitat i a més tot això conflueix i fa pòsit. No és només festa com qui crema confeti, sinó que va creant un pòsit cultural que li dona aquesta fortalesa i aquesta esperança de futur que jo deia en el meu pregó.
Durant el pregó, el senyor Poblet, que també va tenir un record per les víctimes de l'accident a la planta química Iqoxe d'ara fa una setmana, i va fer una crida a la reflexió per tal que fets com aquest no es tornin a produir mai més.
Aquest ha sigut un fet que ens ha colpit. La importància del que ha passat ens ha de fer reflexionar molt com a societat. No ha volgut deixar de dir-ho. El pregó no pot passar de reull el que ha passat. La festa tampoc. Hem de tenir present que celebrem i ho hem de fer. No podem tirar endarrere. Però nosaltres hem tingut dintre dels nostres un ensurt molt gran que ens ha pres tres persones joves a casa i al treball. I en tenim 7 de ferits que desitgem que es posin bé ben aviat perquè deixin de patir les famílies. I hem d'acompanyar les famílies dels que han mort. I hem de saber respondre com a societat creant els mecanismes, nosaltres i les nostres institucions, perquè això no torni a passar mai més. Aquesta vegada ens ho hem de prendre molt i molt seriosament per a crear el marc serenament, com he dit, no eixalabradament, de condicions, de tot ordre, normatives, informatives, de control, de seguretat, de diàleg, i crear aquest pòsit d'estructura que permeti garantir que mai més torni a passar un fet com aquest.
Després del pregó es van lliurar els premis i les distincions honorífiques de l'any 2019 amb el reconeixement per part de l'Ajuntament de Constantí a aquelles persones o entitats que en mèrit a la tasca realitzada al llarg de la seva trajectòria han contribuït a augmentar el bon nom del municipi.
Es va atorgar el títol de fill adoptiu a Marc Cardó, president de l'Associació d'Amics del Teatre Les Forques de Constantí, un dels grans impulsors de projectes teatrals i culturals al municipi, com el Pessebre Vivent, La Passió i Dames i Vells. Marc Cardó, en declaracions a Constantí Ràdio, explicava que per ell és un orgull i un honor que el municipi li hagi concedit aquesta distinció.
Estic molt content, la veritat és que és d'orgull, no?, que et passi un fill adoptiu. Quan és fill adoptiu vol dir que el poble vol que siguis fill, no?, del poble, llavors és un honor, no? Només amb 10 anys que porto aquí i sí que he fet coses, però bueno, suposo que deu haver també molta gent que ha fet coses i que hagin pensat en mi, doncs és un orgull i estic molt content, la veritat.
Bueno, no ha sigut la meva intenció, era bueno, fer teatre, hi ha hagut molta gent que m'ha seguit, que ha copiat en mi des del principi, i bueno, des de una petita cosa, pues, la cosa s'ha anat fent gran, i ara pues, bueno, fem coses molt grans, i vull dir, sí que potser jo sóc el motor, però darrere hi ha molta gent i ells són, gràcies a ells crec que em donen aquest premi, no? aquest honor de ser fill adoptiu.
El Premi Sencelles al Mèrit Cultural va ser per Joaquim Curull, Quimet Curull, que ha format part de diversos grups musicals i de diverses entitats de l'àmbit cultural, com ara l'Associació d'Amics del Teatre de Constantí.
En Quimet Curull reconeixia els micròfons de Constantí Ràdio que ha estat el dia que li ha costat més pujar a dalt d'un escenari.
És el dia que m'acosta més pujar en un escenari. Mira que fa anys que pujo d'un escenari, però clar, això m'imposa molt tot això, aquest reconeixement, vull dir, estic molt emocionat i molt content. Agrair una mica a la gent que tant al teatre com a la música han passat abans que jo i explicar una mica els projectes que tinc entre mans, vull dir, no, només donar les gràcies a tothom. Però no em puc resistir a la tentació, i ets la primera que ho sabràs, de parlar també una mica sobre l'accident d'això, perquè jo treballava en aquesta empresa, em vaig jubilar allí. Llavors, vull dir, aquests dues persones que han mort eren companys meus. Llavors, vull dir, em sembla que els hi dec.
El Premi Tulsis al Mèrit Social, que ha estat per l'Associació Mujeres Reset, nascuda a finals de juliol d'aquest passat 2019 i constituïda per un grup de voluntàries que ofereixen treball i ajut de manera totalment altruista amb l'oferiment de productes de costura realitzats artesanalment per elles mateixes a diversos hospitals, principalment oncològics.
Una de les integrants de l'Associació Mujeres Reset, la Tània, mostrava el seu agraïment durant l'acte.
El vostre reconeixement a la nostra tasca ens encoratja a seguir amb més simpatia i il·lusió, a renovar les energies. Moltes gràcies en nom de meves companyes i el propi. Moltes agraïts per aquesta distinció. També volem donar les gràcies i reconeixement de tots els voluntaris, de tots els mitjans de comunicació, sobretot del Diari de Tarragona i Ràdio de Constantí. Moltes gràcies.
I aquest any s'han concedit dos premis Tulsis al mèrit empresarial. Un d'ells ha estat per al senyor Àngel Alejandre Duc, que ha estat nomenat recentment director general de l'empresa Tècnip Iberia, en la que es va incorporar a finals dels anys 90 i on ha anat passant per diferents departaments i responsabilitats.
És un gran honor, no?, que el teu poble, doncs, i la gent dels teus cubilatans, doncs, pensin en tu per donar-te aquest reconeixement. Doncs, un honor i una alegria molt grans. Jo vaig estudiar enginyeria química, vaig fer el doctorat en enginyeria química, després vaig començar a treballar en una empresa d'enginyeria internacional que es diu Tècnip, i vaig començar, doncs, com a enginyer de procés, després enginyer de projecte, des de fa 5 anys com cap d'operacions i ara, doncs, com a director general de la delegació de Tècnip a tot Espanya. Des de l'1 de novembre que tinc aquest nou càrrec, per tant, és força recent.
I l'altre premi Tulsis al mèrit empresarial que ha estat pel senyor Josep Maria Nicolau Rosselló, pagès i amb tota una vida dedicada a l'agricultura.
El seu esperit emprenedor li ha permès adaptar les terres treballades durant molts anys en el cultiu de l'hortalissa, l'olivera i l'avellana i combinar-les amb el cultiu del calçot, seguint els costums de fa més d'un segle. Ho explicava ell mateix durant l'agraïment pel premi.
Avui en dia l'agricultura és bàsicament a temps parcial. Això significa que els pocs pagesos que ho som a títol principal ens hem hagut d'anar reinventant per poder-nos adaptar a les noves circumstàncies de cada moment. Jo em dedico bàsicament a la fruita seca i oliveres, que són els conreus propis de la zona, però també a la fruita dolça i a l'horta, tant a l'aire lliure com en hivernacle. Però segur que el que ha fet que pensessin en mi a l'hora d'oferir-me aquesta distinció ha estat el conreu de l'horta i concretament el del calçot. El mèrit està, en tot cas, en el fet d'oferir calçot cuit o bé cru i arribar directament al consumidor aprofitant les xarxes socials i les noves tecnologies de comunicació. Aquesta distinció l'he de compartir amb el meu fill Jordi, amb el qual treballo conjuntament, dins un concepte molt ben definit d'empresa familiar agrària, que és molt positiu per l'empresa i alhora també per la família.
I finalment, durant aquest acte es van concedir també dos premis Tulsis al mèrit esportiu, un d'ells per als equips infantil i júnior del Club de Gimnàstica Estètica Constantí, que han protagonitzat una brillant temporada amb excel·lents resultats, com la medalla d'or obtinguda per l'equip júnior a la primera fase de la Copa d'Espanya en la categoria del programa curt, que les va posicionar en el primer lloc en el rànquing de l'estat i els va valdre la classificació per la Copa del Món. Maribel Castro és la presidenta del Club Gimnàstica Estètica Constantí.
Realment, per nosaltres és un gran mèrit agafar aquest premi. Som un club molt petit, un club pioner a la província de Tarragona, en el que estem lluitant cada dia per aconseguir més mèrits, més propòsits i més, bueno, més reconeixements, perquè realment s'està fent una gran feina.
I l'altre premi Tulsis al mèrit esportiu que ha estat per Aron Alfonso, membre del Club d'Escacs Constantí i que es proclamava campió absolut territorial de Tarragona 2019. Un èxit que li ha proporcionat el passi a la participació en el Campionat d'Espanya, però que també li ha obert les portes a l'obtenció automàtica d'una norma de mestre català, un títol que s'aconsegueix per una acumulació de tres mèrits al llarg del temps.
Aron Alfonso es converteix en el primer jugador del Club d'Escacs Constantí que aconsegueix aquesta fita, el que suposa un gran mèrit per al jove i per al club.
Jo molt orgullós i estic molt content i sorprès alhora, perquè jo no ho sabia. Jo estic molt bé, estic molt orgullós. Va ser difícil, va costar molt, però bueno, al final, per sort, va sortir bé. L'últim torneig que vaig jugar va ser la Copa Tarragona el dissabte passat, que és un torneig que és de tot el dia i són unes partides ràpides per l'equip. I jo vaig acabar fent 6 de 7 punts. Me va anar molt bé i demà comença amb la Lliga. Bueno, ara jo, com a mi, personalment, a part dels escacs, jo vull arribar a treure'm el batxillerat que estic fent ara i arribar a la universitat. I després arribar a guanyar algun torneig, important més, a veure si puc arribar a ser mestre català, ja que tinc una norma. Se necessiten 3, ara en tinc una i jo sempre he pensat a veure si en un futur puc arribar a ser. I bueno, ara s'ha acelerat bastant, jo crec.
L'acte del pregó i l'entrega de les distincions honorífiques del 2019 que finalitzava un any més amb l'entrega dels premis del quart concurs de paradors nadalencs que es va celebrar durant la passada campanya de Nadal organitzat per la Unió de Botiguers de Constantí amb la col·laboració de l'Ajuntament.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio. De dilluns a divendres a les 12 del migdia. Un programa on cada dia analitzem l'actualitat més propera. Entrevistes, informació, opinió, cultura i seccions diverses. Amb Jordi Martínez i Noelia Silvero. Un dia més, al magazín de Constantí Ràdio.
Emocions. Psicologia social, intel·ligència emocional, talent, relacions humanes, empatia. Emocions, amb Montse Hidalgo.
L'ètica estudia la naturalesa del que es considera bo, adequat o moralment correcte. En general, estableix què és una bona acció o una acció dolenta. Avui parlarem d'ètica, de normes i de valors amb els exemples de la pel·lícula La Terminal, de Steven Spielberg, que recull les dificultats d'un home que es queda atrapat en un aeroport sense poder accedir al destí ni marxar a casa. Aaron Alma, què tal?
Hola, molt bones.
Helena Sorribas, ben tornada un dia més.
Gràcies, Montse.
Tots dos són psicòlegs, són professors del màster d'autolideratge i conducció de grups de la Universitat de Barcelona. Anem a la pel·lícula. El responsable de l'aeroport, un home que aspira al càrrec màxim de comissari, vol fer mèrits, però li sorgeix aquest problema, un problema estrany d'un home vivint a les instal·lacions.
Aquí tenemos leyes que protegen al extranjero que tiene un temor verosímil a volver a su país de origen. Si demostramos que usted tiene ese temor, Protección de Fronteras se verá obligada a tramitar un proceso urgente de traslado que le conducirá a usted ante la presencia de un juez de inmigración y a solicitar asilo.
¿Asilo?
Asilo. Por desgracia, se presentan tantas peticiones de asilo que el juez verá su caso probablemente dentro de 6 meses.
Sí, y nos veremos obligados a dejarle libre esos 6 meses. Es la ley. Quedará en libertad.
Cierto. Vivirá libre en Nueva York hasta el día del juicio. Y le parecerá mentira, pero mucha gente no se presenta ante el juez.
Yo ahora voy a Nueva York.
Ajá. Podrá ir a Nueva York esta misma noche. Pero únicamente en el caso de que podamos demostrar que el temor existe.
¿Temor?
¿Temor?
Temor.
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 ¿De qué?
Verá. Eso es lo mejor. No importa lo que le inspire temor. Al tío Sam le da igual, ¿entiende? De modo que le haré una pregunta, Víctor, una muy sencilla. Si usted me responde correctamente, yo haré que usted abandone el aeropuerto esta noche.
Yo contesto una pregunta. Y voy a Nueva York.
Ajá.
Esta noche.
Esta noche.
Esta noche.
Esta noche.
Esta noche. De acuerdo.
Muy bien, acuerdo. Veamos. ¿Tiene usted en este momento miedo a regresar a su país de origen?
No.
De acuerdo, insistiré. Su país está en guerra.
Sí, sí,
bien, guerra. Y hay hombres armados en las calles. ¡Persecución política!
Sí, 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 es terrible.
Sí, horrible, horrible. Y nadie sabe qué podrá pasar, ¿no? Levantan de la cama gente inocente y la meten en la cárcel.
Sí, ¿verdad? Sí, los martes. Eso. Odio los martes.
Sí, eso. Luego tiene miedo.
¿De qué?
Cracovia. Tiene miedo de Cracovia.
¿Cracovia? No. ¿Cómo voy a tener miedo de Cracovia? Tengo un poco miedo de este cuarto.
No, oiga, estoy hablando de bombas. Estoy hablando de dignidad. Estoy hablando de derechos humanos. Víctor, por favor, no tema decir que tiene miedo de Cracovia.
Es hogar. No tengo miedo de mi hogar.
Se'n parla molt de l'ètica i s'aplica poc.
El tema és com aplicar-la. I abans d'això, què és l'ètica? És a dir, l'ètica són unes normes establertes o són uns valors de la persona? En aquest moment concret, per exemple, l'inspector utilitza les normes com una excusa en el seu benefici. I el problema de diàleg que hi ha és que vol que el protagonista entri al joc, en canvi el protagonista té un altre enteniment del que és l'ètica, que l'ètica consisteix més en fer els seus valors i dir, ostres, jo no tinc por del meu país, per què he de dir això? No ho entenc.
Queda en aquest tall de la pel·lícula claríssim un exemple de persuasió, no? I com, tot i tindre una bona ètica, a vegades quan volem aconseguir un objectiu som molt persuasius i podem inclús, no, doncs, travessar aquesta frontera de jugar amb les persones posant en joc aspectes tan importants com l'ètica.
Com l'inspector no se'n surt, prova altres alternatives per aconseguir el càrrec de comissari, sigui com sigui.
Voy a decirle una cosa. Una cosa que debe quedar entre nosotros. ¿Entiende? Es un secreto.
¿Secreto?
Sí, un secreto. A mediodía de hoy, los guardias de esas puertas dejarán su puesto y el relevo llegará 5 minutos tarde.
¿Tarde? 5 minutos.
Sí, tarde, 5 minutos, a las 12 en punto. Eso solamente pasará hoy. Nadie estará vigilando esas puertas y nadie le estará vigilando a usted.
Así, América, no cerrada.
No. América durante 5 minutos estará abierta. Le deseo lo mejor, señor Ramosky. Pescar y liberar es muy sencillo. En ocasiones, cuando pescas un pez pequeño, le quitas el anzuelo y luego lo devuelves al agua. Lo dejas libre para que otra persona experimente el placer de pescarlo.
Aparentment, aquest home és el responsable i acata les normes, però se les salta. Les normes ens han de protegir? Les podem utilitzar a la nostra mida?
Les normes, abans que ens protegeixin o no, han de ser aspectes que ens ajudin a entendre, no?, on estem i com ens hem de comportar i què esperem de la resta de persones. Les podem utilitzar a la nostra mida? Home, sempre i quan això no afecti, no?, el benestar de les altres persones. Sempre que les normes són transgredides per un objectiu personal, segurament hi haurà algun altre objectiu personal o social que segurament tirarem per terra o trepitjarem, no? Però sí que és veritat que hi ha normes que són més flexibles que d'altres i que, bueno, en funció del context, poden ser, no?, podem ser més transigents o menys. Però les normes sí que són marcs socials que pel que pràcticament han de servir és per ajudar-nos a entendre el món on estem i que no és la mateixa una norma aquí a Barcelona que una norma, jo què sé, a Granollers, no? I han de servir per això, més enllà de l'ús que li fem, no?
Un dia li demanen al protagonista que els ajudin a traduir un passatger al que li han confiscat unes medicines.
Dígale que para exportar medicinas de Estados Unidos necesita varios documentos. Necesita en primer lugar la licencia de compra de medicinas. Sí, sí, ¿de acuerdo? Sí. ¿Comprende, Víctor?
Ne može da izneseš lekarstvo bez dokumenta. Tezi kazvat, še nijamaš dokument.
Ti meneš, palje se baljale. Oči, вот такой мужик. 72, ну держится как кремень. Все сам делает. Крышу кроет, все сам. Дрова рубит. Понимаешь, заболел. 6 лет назад такое же было. Ничего не помогало. Вот только из Канады.
Лева, la medicina para su padre.
У меня еще есть...
Alto. Pare. Está bien.
Esto es
por eso.
4 штуки больше.
Por eso he ido a Canadá. Por esto, medicina para padre. No importa, eso no importa. Su avión aterrizó en Estados Unidos. Necesita ese permiso.
Sí, ya. Самолетът ти е в Штатите, трябва да спазваш техните закони.
Откуда же я знал, что это такие законы? Если он доктор, он мне продал, то должен был дать какой-нибудь документ. Я бы его взял и все, ну, если
еще раз обязательно возьму. Nadie dice, él necesita documento.
Pues ya se lo digo yo. Necesita un impreso firmado por el hospital en el que tratan a su padre y por un médico de Canadá. Estas medicinas se quedarán en Estados Unidos ya que están aquí. Van a quedarse aquí.
Да оформиш документите.
Я за тебя Бог молю.
Если
хочешь, давай так.
Суплика.
Пожалуйста,
sí,
попросим.
Eso ya lo veo yo. Ya lo veo.
Мать умрет.
Lo siento, señor. Usted cogerá un vuelo mañana. La medicina se queda. Lo lamento.
Казват не.
Скажите!
Quieto. Bien, bien, gracias, Víctor. Buen trabajo. Gracias.
Tranquilo. Venga, no voy a hacerle daño. Tranquilo, tranquilo.
¡Vaya, sobrio!
¡Cabra!
¿Qué?
Cabra. La medicina es para cabra.
¿Cabra?
Sí, medicina es para cabra. Ve, cabra.
¿Ha dicho eso?
Sí. Él dice, no hemos entendido. Yo no entendía él. Cabra.
¿Qué está diciendo? ¿Que le ha entendido usted mal? ¿Que esa medicina no es para su padre?
No. En Cracovia, nombre para padre es como cabra. Jo m'equivoco.
És una bona acció o l'acció que fan la fa bona?
Les normes, al final, són un protocol de les relacions, com deia l'Helena. Serveixen per estructurar com ens relacionem. Per exemple, pensem en una empresa o una organització. Tots els seus protocols d'acció i no acció és com programar una intel·ligència artificial, no? Que al final dirà, ostres, si la persona que ve fa X, jo haig de fer Y, no? La qüestió és quan aquest procés acaba anant en la nostra contra i les normes que al final són un producte nostre perquè nosaltres les construïm, van a la nostra contra. És a dir, hem d'anar revisant què ens fa bé de les normes i quins aspectes els hauríem de millorar.
Sí que és veritat que no sempre les persones han d'estar per davant de les normes. És important entendre això, no? Però tampoc no sempre les normes han d'estar per davant de les persones. Sí, una bona o mala acció pot fer, no?, que una norma sigui o no sigui acceptada. També és veritat que veiem en aquest tall com de fàcil, quan no entenem, per exemple, un idioma o quan no entenem el context cultural o social, com de fàcil és transgredir aquestes normes i com de manipulables som quan no som conscients de tota la globalitat de l'idioma, de com funciona aquell país, quan no som conscients de tot això. No? És fàcil poder, bueno, travessar les normes i fer-les una mica a la nostra mida.
Helena Sorribas, Aaron Alma, continuarem veient-la terminant la propera setmana. Us
Moltes
esperem.
Gràcies.
Vale, gràcies.
Compartim emocions a la xarxa amb Montse Hidalgo.
L'altaveu del vi amb Cristina Cantal.
Sovint relacionem la qualitat d'un producte amb el preu, però tots sabem que hi ha productes pels quals paguem la marca, altres que potser haurien de tenir un cost més alt per la seva qualitat. Avui posem els euros, dòlars i iens sobre la taula i parlem del preu del vi amb el sommelier i gerent del bar de vins Wine de l'Escala, Rafael Sabadí. Benvingut, Rafael.
Hola, què tal? Com estem?
El preu del vi és un concepte molt ampli, però jo crec que tots ens guiem una mica pel preu quan anem a comprar una ampolla de vi.
Sí, però no només amb el vi, jo crec que ho fem amb totes les coses.
Amb tots els productes, sí.
Doncs sí, el món del vi realment ha experimentat un canvi important en preu, que sobretot ve determinat molt per les inversions que han fet les bodegues, els esforços que han fet els cellers en els últims anys, doncs, a nivell sobretot d'infraestructures i a nivell econòmic.
Però que el preu del vi, qui ha de posar aquest preu, depèn de molts factors. Des del preu del raïm, no? Des de l'establiment on es vengui, vull dir que tenim molts factors a considerar a l'hora de que un vi concret tingui un preu concret.
Sí, normalment depèn de diversos factors. Un seria de la pròpia elaboració, en aquest cas, com has dit molt bé, que serien, per exemple, rendiments per hectàrea, tipus de viticultura i vinificació, edat de les botes, temps d'envelliment, però són coses doncs, que això tenen un cost afegit en el preu final de l'ampolla. Llavors, un altre seria el valor comercial de la marca i del mercat. Doncs la història dels anys que faci aquesta bodega que faci el vi, llavors, per exemple, les puntuacions que ha tingut en guies, l'anyada en concret, que hi ha anyades que, doncs, que es paguen més que altres. Un altre seria el marge dels intermediaris.
Clar.
Això és un negoci. Al final,
si ho vens allà mateix al celler a granel, no pot tenir el mateix cost que si l'acabes comprant en una botiga, per exemple.
Clar, o en un restaurant, vull dir, tothom s'hi guanya el seu marge, és
Exacte.
Un negoci. Llavors, un altre seria doncs, aquells vins especials de producció limitada, que són vins únics, que aquests doncs, van una mica en funció de la demanda, i si no n'hi ha, doncs, òbviament, doncs, es puja el preu d'aquest vi.
La llei de l'oferta i la demanda no la pot tocar ningú. I la denominació també afecta?
Sí, hi ha zones que, per exemple, estem acostumats doncs, a pagar més que no altres. Per exemple, zones com icòniques, com pot ser la Champagne, com pot ser Borgonya, com pot ser Bordeaux, la gent ja relaciona vins d'un preu elevat. I llavors aquí potser no ens fa tant de mal pagar uns preus que podem una altra zona, una altra denominació d'origen, doncs diríem, hosti, doncs sí que és una mica car, no? Però en altres zones és normal.
Perquè el preu del vi, el primer que el posa és ja el productor, diguéssim, que ho fa una primera venda, qui sigui, ja sigui a nivell petit, a nivell a l'engròs, no? Per tant, com bé dèiem, aquest preu des de que surt del celler fins que arribem a comprar-lo pot arribar a variar bastant.
Sí, i en molts casos molt, perquè a vegades una cosa és el preu de venda al celler i llavors a vegades quan arriba el consumidor final, que ha passat per moltes mans, llavors a vegades són vins que s'han comprat com una forma d'inversió, llavors aquests vins molt de cops han estat guardant durant anys, perquè a vegades els vins quan surten al mercat estan molt joves, estan molt d'usos, llavors necessiten un temps per afinar amb ampolla, de paciència, i aquests vins llavors milloren, i això és un valor afegit. I aquests vins, al cap dels anys, doncs, guanyen molt de valor, i són molt més cars. Llavors, hi ha molts factors, també. I a vegades, doncs, ara ja, no sé si havia sentit a vegades comprar vins en Premier.
En Premier?
Sí, en Premier, no, això, què vol dir això? Això van ficar de moda els vins de Bordeus, a França, i ara també es fa aquí a Espanya amb vins molt, molt concrets, que vol dir comprar els vins quan estan, encara s'estan fent, quan estan a la barrica. Llavors són vins que estan un 20-25% més econòmics o més barats que el preu de sortir del mercat, i el que fan la gent que ja entén en els anys bons és anar allà i compren el vi abans que estigui fet.
Per tant, una part de litres d'aquella bota ja és meu.
Sí, sí, sí. Llavors et donen com un contracte conforme tu has comprat aquell vi, i quan surti al mercat, que és al cap d'un any i mig o dos, llavors tu reps el vi, i quan el vi ja ha sortit al mercat, tu, per exemple, has estat comprant, doncs, el que et deia, un 20% més econòmic. Llavors aquí ja hi has guanyat un 20%.
Això és visió de negoci, eh?
Sí, sí, clar, és que el vi també, el tema inversió és important, eh? I com gestionar un celler i com guanyar-hi diners. Hi ha gent que es dedica a fer això. Hi ha els negociants, que en diuen a França, que són els que fan intermediaris entre el consumidor final, o el restaurador, i el celler. I aquests són els que es dediquen a fer això, que són els negociants.
Tu creus que a nivell de públic general es considera que els vins són cars?
Jo et diria que la gent té un mal concepte del preu del vi. Jo crec que és econòmic, perquè realment és un producte que t'has d'esperar un any per l'altre a vendre'l. O sigui, no és allò que diguis, ens hem quedat sense estoc, anem a fer vi. No, no, el vi es cull una vegada l'any. I llavors el vi és un procés molt laboriós i que per mi actualment... sí que hi ha determinats vins que tenen un preu elevat, però l'història els ha consagrat perquè tinguin aquest preu i el que et deia, la demanda. Però llavors aquí ha passat del vi de ser un element quotidià, alimentari, diari a les taules, com una cosa normal, a ser una cosa que s'ha de més importància, i que ara el vi, doncs, sobretot es consumeix en dies especials o en vetllades, o fan que un àpat sigui inolvidable. I això li estem donant un valor afegit que abans no tenia el vi.
Clar, aquí també hem de diferenciar, no? Perquè quan parlem de vi, òbviament de vins n'hi ha moltíssimes classes, i com bé deies, aquest vi quotidià, el que tenim a sobre la taula potser per dinar, però que sovint potser és un tipus de vi del que es coneix com, entre cometes, peleón, que pots barrejar amb gasosa, no? L'altre és un bon vi que tu pots treure, doncs, en una ocasió especial o no, o una nit qualsevol, que en Rafael sempre ens recomana que ens fem la nostra copeta de vi diària, però clar, aquí també s'ha de saber diferenciar de quin vi estem parlant, i òbviament hi ha un preu relacionat amb cada qualitat,
sí,
o no?
Sí, sí, tant. El passa que jo diria que el vi quotidià ha desaparegut. Vull dir, la gent no beu vi diàriament a l'hora de dinar. La gent ara, doncs, tenim un ritme de treball molt més elevat que abans. La gent molt de cops no dina a casa, o dina un entrepà, o potser, doncs, no té temps per fer un... Uh-huh. Llavors ha desaparegut una miqueta. I ara el vi només es consumeix al moment aquell que tenim d'esbarjo, de relaxació, i tot això fa, doncs, que el vi, doncs, com et deia, té un valor, n'hem donat un valor més important que no abans.
I aquí també, doncs, com bé dèiem, reconeix tota aquesta feina que hi ha darrere d'una ampolla de vi, perquè és impressionant la feina que hi ha fins que aquell vi acaba dintre.
Sí, sí, passen molts passos, llavors pensa que hi ha cellers que durant anys, a vegades un any, no poden treure un vi al mercat perquè, doncs, potser és gelat, o potser hi ha hagut un fenomen climàtic que ha fet que aquell any no es pugui collir. I això, doncs, clar, aquella gent durant un any no poden tenir cap ingrés. Llavors això també s'ha de tenir en compte, que és un factor de risc. Jo sempre parlo de vins amb ànima, vins que realment surten de la terra, vins que potser no són aquests vins que en diguem tecnològics de fàbrica, que potser sempre es fan cada any, fan mils ampolles, sinó que sempre vaig a buscar, doncs, aquest vi més especial, que aquest sí que depèn molt de molts de factors.
Si hi ha una mala anyada, que realment, doncs, no hi ha hagut molt vi, per tant, en aquest sentit hi ha com poca oferta, també puja el preu?
Sí, naturalment. Naturalment hi ha vins que, doncs, que es fan un número d'ampolles, i aquell any, per el que sigui, doncs, és la meitat de producció, i segurament, doncs, aquells anys, doncs, valdrà més. Hi ha hagut, ara venint d'anys, en una zona molt important dintre França, la Borgonya, que és Chablis, que són segurament els millors vins blancs del món. Llavors han estat com 3 o 4 anys que no han pogut fer vi aquesta gent. Llavors ara, a la que ha sortit el vi al mercat, o els anys que n'hi ha hagut menys, doncs ara s'ha disparat molt el preu d'aquests vins.
Sovint ens passa, i tu tens una botiga a dins del wine, que se't fica la persona allà davant, i el preu, com dèiem, és un indicador, no?, de cap on vols anar. Sí que busques una qualitat, un tipus de vi segurament, una denominació, però el preu acaba sent molt definitiu, no? Això suposo que t'hi deus trobar, que quan et trobes una persona allà davant que vol comprar, segurament té uns marges, no?, a l'hora de comprar vi.
Sí, i no ens ha sabut greu o vergonya dir què ens volem gastar amb una ampolla, perquè jo crec que és un bon indicador. El vi, hi ha vins per sota, per exemple, 10 euros, que poden arribar a sorprendre molt, i llavors n'hi ha altres que potser per sobre 30 euros que potser no et diuen res, no? La relació que té preu és molt important aquí. Jo haig de dir que a partir de 50 euros per món costa trobar-hi realment diferències a nivell de percepció de qualitat entre un vi i un altre. Vull dir, a partir de 50 euros tots els vins són bons.
A partir de 50 euros, eh? Sí,
vull dir que ja són uns
quants diners per una ampolla.
Botiga, sí, però sí. Tu vas a una botiga, compres unes sabates i no discuteixes si valen 50 o 100 euros. Segur que te'ls compres i aquí no discutim. I segurament el preu realment d'aquelles sabates a nivell de cost és molt inferior a una ampolla de vi. O sigui que tot això és molt relatiu, també molt subjectiu. A vegades depèn de les prioritats de cada un. Ens gastem diners en moltes altres coses i amb el vi potser ens raca més gastar diners. Però al final és valorar la relació qualitat-preu. Jo sempre dic que els vins, a nivell professional, nosaltres, els que doncs, vivim d'aquest món, doncs el més important és tastar els vins a cegues, sense saber què tenim, què estem tastant, perquè llavors fem una valoració doncs, més objectiva i en aquest cas no ens deixem influenciar a nivell subjectiu ni a nivell emocional per etiquetes o per grans ampolles que saps que tenen un preu. La majoria de vins que tenen un preu elevat és perquè el que et deia abans, que s'han consagrat als anys, al llarg dels anys i a nivell d'història, a nivell de puntuacions i a nivell de crítica. I això, doncs, difícilment canviarà.
Un dia parlarem d'aquestes etiquetes i del màrqueting, que realment és una peça molt important a l'hora de vendre vi, també, perquè sí, molts acaben comprant també per l'etiqueta o per aquell nom concret que els enamora.
Sí, a l'hora de la marca aquí és molt important i això, bueno, és definitiu per mi amb un preu final d'un vi.
Bé, estem a l'estudi, no estem a punt de comprar un vi, però sí que vull que me'n recomanis un per acabar aquesta secció. Quin vi ens portes avui, Rafel?
Bueno, avui no us recomanaré cap vi, sinó el que diré és, si us fa gràcia saber que parlem de preus, del rècord d'una ampolla de vi amb una subhasta.
Ah, d'acord, sí. Mira, avui no fa recomanació, avui aprenem, eh? Apunteu, paper i boli. Explica.
Sí, perquè ja que parlem del preu del vi, crec que és un bon dia per deixar-ho anar. El vi, en aquest cas, què creus que pot haver costat l'ampolla més cara que s'ha mengut mai amb una subhasta de vi? Que saps que la subhasta doncs, són ampolles de col·leccionisme o són col·leccions privades que sovint agafen preus astronòmics d'una ampolla.
Ara segurament em quedaré curta o no, eh? No ho sé. 50.000 euros.
Doncs s'ha quedat molt curta.
M'he quedat molt curta.
Hi ha una ampolla de vi, en aquest cas és una ampolla que és un vi de Bordeaux, que es diu Chateau Cheval Blanc, i és una anyada que segons diuen va ser la millor del segle, que és de l'any 1947, que va assolir un preu amb una subhasta de 223.000 euros amb 967.
223.000 euros. Cuideu-la bé, aquesta ampolla, que no se us caigui a terra. Doncs bé, curiositats doncs, entorn al món del vi. Moltíssimes gràcies, Rafel.
A vosaltres, un plaer.
I un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals programades per aquest dimarts, dia 21 de gener. Anem a Tarragona, avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca Pública. Tenim seguint el text de la novel·la de la plaça del Diamant de Mercè Rodoreda, doncs una activitat que ens explicarà els avatars de la seva vida. 15 actrius, 15 dones encarnen un mateix personatge, la Natàlia, la Colometa. L'obra i la posada en escena és un monòleg que el personatge amb 15 veus ofereix al públic de manera natural, com si es tractés d'una reunió d'amigues. No hi ha escenari, no hi ha pati de butaques i les intèrprets són entremig del públic. Aquesta sessió doncs, tindrà lloc avui a la Biblioteca Pública de Tarragona a partir de les 6 de la tarda. I també a la Biblioteca Pública, a les 6, avui tenim Club de Lectura en Família, situacions al dia a dia que molesten molt els personatges d'aquestes històries que sempre acaben resolent les seves petites diferències i conflictes. Durant aquesta sessió es trobaran espais per explicar allò que ens molesta, ens preocupa i que sovint no expressem en veu alta. Una activitat coordinada per Carme González, narradora i animadora sociocultural. I destaquem també a Tarragona que al Moll de Costa, al Tinglado número 1, podem visitar l'exposició de fotografia castellera, una mostra del fotògraf autodidacta Albert Nelo, que es pot veure, com dèiem, fins al 9 de febrer al Tinglado 1 del Moll de Costa de Tarragona. Albert Nelo exposa 45 imatges que, segons l'artista, són una amalgama de mans, turmells i colzes. Els castells es van vestint i s'acosten al cel. Una mostra impulsada pel Port de Tarragona amb el patrocini de Repsol. Les fotografies són en blanc i negre perquè l'autor vol reflectir el fet en si. Castells sense colles, sense importar el color de la camisa. La mostra es pot veure, com dèiem, fins al 9 de febrer en horari de dimarts a dissabte, de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda, i els festius i diumenges en horari de matí. A Reus, avui al Casal de Joves La Palma tenim taller de creació musical a partir de les 6 de la tarda per crear els nostres propis temes. I al Centre de Lectura Reusenca a les 6 es presenta la novel·la de Magí Sunyer, Enlloc, a càrrec de l'escriptora Rosa Pagès, i també hi intervindrà el mateix autor. Enlloc és una novel·la de carretera i desert del Far West, de paisatge irreal i simbòlic. Una dona enfonsada arriba a un bar de mala mort enmig del no-res. Destaquem també que a Vilaseca, a l'hotel Raval de la Mar, avui a les 8 del vespre, hi ha taller de vins del celler Escaladell del Priorat, dins la programació de la Festa Major d'Hivern de Vilaseca. I també destaquem que a Cambrils podem visitar la Torre del Port, una exposició retrospectiva en memòria de l'artista cambrilenc Josep Maria Torrents Borrell. Aquesta mostra la podem visitar fins al 22 de març. A Porta per títol, Pep Torrents, El traç d'una vida, i la trobem a la Torre del Port de Cambrils.
Amb l'agenda cultural hem arribat al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la una arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem demà. Serà com sempre a partir de les 12. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.